Inicies en xarxa. Bona tarda, són les 4, us parlem Lluís Sabater i Maria Gisbert. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, condemna els actes violents que s'han desfermat els darrers 3 dies en defensa del paper empresonat Pablo Hasél. Al mateix temps, però, el ministre ha instat a obrir un debat sobre els límits de la llibertat d'expressió que en cap cas ha dit pot emparar o incitar a la violència. Ho escoltem.
És una qüestió compleja, però en què tenemos que reflexionar i, evidentemente, ja en lo que es creación artística, etcétera, pero yo me meto en lo concreto, evidentemente la libertad de expresión todavía tiene que ser mucho mayor, mucho más amplia y mucho más cuestión. Hay que analizar, hay que reflexionar y hay que trabajar en la materia.
Pel que fa als grups de l'oposició, han acusat el ministre d'haver abandonat les forces de seguretat i Grande Marlaska s'ha defensat aduint els 7.000 funcionaris que el govern socialista ha incorporat als cossos policials en els darrers 3 anys després que el govern del PP hagués retallat aquestes places.
I el municipi d'Ascó ha començat la segona fase de l'estudi de seroprevalença enfront la Covid-19. Els centres que duen a terme aquest estudi són l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Ho explica Ruth Truig, de Ràdio Mora la Nova.
La regidora de Sanitat de l'Ajuntament d'Ascó, Aida Roger, ens ha explicat l'objectiu de la segona fase d'aquest estudi.
El que se vol veure és si la gent que havia generat anticossos els continua mantenint o si pel contrari els ha perdut o si hi ha hagut gent que ha passat la malaltia durant estos mesos i per tant ha generat anticossos i una mica quina és la taxa d'infecció que hi ha hagut i de variació.
El mes d'agost, en la primera fase, hi van participar de forma voluntària 759 persones, totes elles majors de 14 anys. Els resultats de la primera fase van constatar que només el 2,63% de la població d'Ascó va estar en contacte amb el virus. Aquest estudi servirà per millorar i ampliar el coneixement de la malaltia i per saber si les mesures sanitàries de prevenció funcionen.
I la majoria d'hotels de la Costa Brava Centre es mantenen tancats malgrat que el confinament hagi passat de municipal a comarcal. El sector creu que fins que no s'obri la mobilitat en el conjunt de Catalunya no els sortirà a compte obrir. Ens ho explica Xavier Martí des de Televisió Costa Brava.
Des de fa mesos, hotelers i restauradors de la Costa Brava reclamen el Procicat que permeti la mobilitat en cas de reserva hotelera. Per exemple, entenen que en una temporada baixa com l'actual tampoc hi ha suficients places hoteleres com perquè hi hagi aglomeracions i creuen que d'aquesta manera es donaria aire a un sector molt afectat per la pandèmia. Judit Llevarol, portaveu de l'Associació d'Hotelers i Restauradors Costa Brava Centre.
Però el fet que no hagin pogut permetre obrir els establiments en horaris de sopar o poder moure's en una reserva hotelera o poder anar a segones residències fa que sigui molt, molt difícil l'obertura d'alguns establiments. De fet, hi ha alguns que encara no es plantegen obrir els propers dies. Per tant, el tema de no ampliar o no millorar aquestes restriccions no ajuda gens al sector en aquests moments.
Des d'una vessant optimista, valoren que es facin passos cap a l'alleujament de les restriccions, però consideren que pels seus negocis encara són insuficients.
I d'altra banda, el jutjat de Guàrdia de Detinguts de Barcelona ha decretat llibertat amb càrrecs pels 7 detinguts aquest dijous al vespre que han passat a disposició judicial després dels aldarulls en la manifestació a favor del raper lleidatà Pablo Hasél.
Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
El Far.
El que faré ara serà senzillament constatar un fet i, en tot cas, deixar les dades perquè vosaltres mateixos les valoreu. Bona tarda a tots i benvinguts. I és que, des que va començar la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya, recordeu, el 29 de gener, la curva d'infeccions de la Covid va començar a baixar. I va baixar durant els 15 dies que va durar la campanya electoral. Diguéssim que el punt, i podeu anar a qualsevol diari i mirar-ho, veureu com el punt de la corba es troba entre el 29 i el 30, i a partir del 29-30 comença a baixar, fins Dimarts, dia 16. El dimarts, dia 16, la baixada de casos de Covid s'estabilitza i a partir d'aquí, el 17, ja els diaris referencien les primeres declaracions del doctor Argimon dient bé, la Covid s'estanca a Catalunya i es detecten els primers casos sospitosos de la variant britànica, perdó, de la variant brasilera, disculpeu, de la variant brasilera, i a partir d'aquí ens trobem que dimarts, dimecres, dijous, la corba no només no baixa, sinó que torna altre cop a repuntar, i avui divendres queda plenament justificat el fet de mantenir uns confinaments com els que teníem pràcticament els darrers 15 dies. Jo només constato aquest fet. Diguéssim que si agafem les dades que ha fet públic el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut i el Procicat les últimes dues setmanes, tenim un Covid absolutament electoral. És un Covid que es mou no pas per qüestions sanitàries, sinó per qüestions electorals, si agafem el tall dels darrers 15 dies. Per tant, la solució no és que tanquin bars, no és que tanquin centres comercials, no és que tanquin botigues. La solució perquè la Covid segueixi baixant és que convoquin unes noves eleccions. Segurament serà la manera en què les dades que dona el Departament de Salut de la Generalitat tornin altre cop a marcar una tendència a la baixa. És la conclusió a la que arriba després de veure les dades i les casuístiques. Només ho deixo damunt de la taula. Això són dades estèrils. A partir d'aquí, la valoració la feu cada un de vosaltres, però no deixa de ser sospitós aquest fet. I una altra qüestió molt breu que va lligat amb el dia d'avui, i és la manipulació, la simplificació que s'estan fent dels motius que estan portant a la gent a manifestar-se al mig del carrer. Ara explicarem com ha anat avui i com ha anat les darreres hores. Només referenciar que ahir al vespre a Baracaldo també hi va haver una manifestació, també hi va haver contenidors atrevessats al mig de la via pública i no hi va haver ni una sola càrrega policial ni un sol ferit. La diferència és que a Baracaldo la Zaina va deixar passar la manifestació i quan va haver passat la manifestació van anar i van posar els contenidors drets i a puesto. A altres llocs, com a València o com a Catalunya, el que han fet ha estat ni tan sols deixar que arribin allà on volien arribar. Model policial? És probable. Hi ha moltes altres coses aquí, eh? També la imatge del cos a la societat està molt deteriorada, entre altres coses, perquè falten agents, perquè l'únic que fan és multar, perquè no vigilen el que haurien de vigilar, perquè no poden, perquè, com avui reivindicava un sindicat de Mossos d'Esquadra, no tenen el material ni el personal que necessiten. Doncs és molt probable. El fet és que a hores d'ara el divorci entre societat, o bona part de la societat, i cos policial és absolut. Estarem a vosaltres fins a 6 en punt de la tarda. Benvinguts. Us saludem l'equip que fa possible cada tarda al FAR. En Juanjo López i en David Valverde, l'Eduard Carmona, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, el Josep Lluís Vidal, la Cristina Cantal, la Isabel González Álvarez i qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem a vosaltres, com dèiem, fins a 6. Ben trobats.
El FAR. El programa mariner de Catalunya.
I aquest matí tenia l'oportunitat de parlar amb gent que està al Pirineu, en concret a la Seu d'Urgell, i em deia, nostre, fa una calor aquí, un sol, buah, és increïble les temperatures que estem suportant. Doncs mira, que la costa, res més lluny. Temperatures baixes, un fred que no és molt intens, però que es fa notar, una situació de disconfort i unes boires que enterboleixen el sol i que no deixen que les temperatures pugin el que haurien de pujar. Sembla que ve un canvi de temps i atenció, pols africana, novament, ho dic per si teniu la roba estesa, entreu-la perquè encara acabarà rebossada com una petxuga de pollastre. Sergi Gallego, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De nou tenim estabilitat meteorològica i marítima amb estrats baixos persistent litoral que fins i tot deixen la visibilitat localment regular o dolenta. Hi ha una gran quantitat d'humitat transportada pel vent de component sud i tota aquesta humitat es manté confinada als nivells més baixos a causa de la subsidència o descens de l'aire de capes mitjanes i altes de la troposfera, tot plegat associat a les altes pressions que trobem sobre el Mediterrani. El vent, com dèiem, bufa de component sud fluix amb cots moderats i la situació marítima es manté estable amb el predomini del marellol amb alguna àrea de maror a punts de la Costa Brava, però en general amb onades de poc més de mig metre d'alçada. Com és d'esperar, a causa dels núvols, la temperatura romandrà baixa al litoral, al prelitoral i a la Vall de l'Ebre, i serà similar al Pirineu, amb valors que voltaran entre 13 i 18 graus. A la resta, en canvi, voltarà entre 15 i 20 graus, on el cel estarà serè o poc ennuvolat. Demà la jornada serà força semblant avui, sense canvis importants, mentre que diumenge es reforçarà el component est que farà augmentar la probabilitat de precipitació al quadrant nord-est i al terç sud, sobretot a la tarda. Aquest canvi en la direcció del vent i la pertorbació que arribarà dilluns vinent ens portarà un canvi de temps que podrà ser important. Malgrat tot, els models encara no es posen d'acord i caldrà anar seguint les properes actualitzacions. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Que passis un bon cap de setmana.
Connectem amb l'actualitat.
I repassar l'actualitat és saludar l'Isabel González. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Què tal, com estem?
Doncs contents de retrobar-nos novament i de poder repassar l'actualitat del dia, que en cap cas passa per bones notícies, passa per tensió i per enfrontaments. De fet, el síndic de Greuges ha demanat a les autoritats europees que és un optimista, que intervinguin en el cas de Pablo Hasél.
Doncs sí, també demana al Congrés la reforma del poder judicial i recomana al Parlament nou que es creï que revisin el model policial. Com tu bé deies, s'ha adreçat per carta a les autoritats europees i per tal d'explicar-los el cas de Hasél i sol·licitar també una auditoria sobre la situació del dret a la llibertat d'expressió a Espanya, que, diu, s'ha vist vulnerat en diverses ocasions. Ho ha fet avui, precisament el dia en què s'ha reunit també a la presó amb Hasél. Referent als aldarulls, ha obert també una actuació d'ofici relativa a l'operatiu desplegat pel cos de policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, i ha apel·lat a la protesta pacífica, tot condemnant les mostres de violència i actes vandàlics que s'han produït els darrers dies. Precisament avui, que centenars d'estudiants s'han manifestat també a la ciutat de Barcelona per demanar l'amnistia, també l'amnistia de Hasél, i denunciar la retallada de llibertats que està vivint el país. Una mobilització que s'ha fet, com deia, pels carrers de la ciutat després de la convocatòria que va fer ahir a la tarda el sindicat d'estudiants, la convocatòria de vaga. La crida a les mobilitzacions segueix aquesta tarda en diverses ciutats del país, com Girona, Tarragona, també a la ciutat de Barcelona. La crida a les 7 de la tarda a la plaça Universitat. Veurem què succeeix després de 3 dies consecutius de mobilitzacions a Barcelona i a d'altres ciutats amb diversos aldarulls.
Doncs aquest preveu ser un cap de setmana intens pel que fa referència a les mobilitzacions, a les manifestacions, i veurem com acaba. Esperem que acabi bé, i des d'aquí fem una crida al sentit comú, al seny, per part d'ambdues parts, i al respecte per part d'ambdues parts, i que, per tant, la gent intenti no prendre mal. Gràcies, Isabel, que vagi bé.
Fins ara. Adéu.
Eufònic adquireix un fragment del trabucador en el món virtual Earth 2 per denunciar la desaparició del Delta. Com no ens expliquis això, Eduard, no entendrem res. Endavant.
Bé, bona tarda. És una notícia curiosa que ha aparegut en les últimes hores. Eufònic, el Festival d'Arts Sonores, Visuals i Performatives de les Terres de l'Ebre, encara el seu desè aniversari, tot posant el focus en la plataforma d'abast mundial Earth 2, un projecte que ha mapejat i ha posat en venda la totalitat del globus terraqui en parcel·les de 10x10 metres. És l'inici d'una futura existència virtual del món, segons afirmen els seus impulsors, i Eufònic ha comprat dos fragments d'este món, justament un a la barra del Trabucador, que correspon a 50 rajoles o parcel·les, just on hi ha la passarel·la que s'endinsa a la badia dels Alfacs, la zona dels surfistes i l'aparcament, i l'altre a la punta de la parcel·les en aquest fragment. Vicent Fibla, el director del festival, remarca la càrrega simbòlica de la iniciativa, ja que es tracta de dos espais que formen part de l'imaginari col·lectiu i que en el món real estan desapareixent per la greu situació que pateix el Delta. El projecte Earth 2 es troba en la primera fase de compravenda de terrenys, una mena de monopoli virtual que ha despertat una febre especulativa amb preus desorbitats en els espais on hi ha els monuments i carrers més importants del món. La idea és que en una segona fase, este món virtual, que és una rèplica exacta del planeta, s'hi puguen implementar accions de tot tipus amb l'objectiu que els artistes puguen treballar i intervenir en l'espai virtual adquirit. Què et sembla?
I el vir en un roncual comú a la costa de Begú, una cria de 8 metres de llargada amb ferides evidents. Cristina.
L'associació NOAA 18 Nusos, dedicada a estudiar i documentar la fauna marina al Mediterrani, ja ha pogut albirar la primera balena de la temporada al Baix Empordà. Si us recordeu, a principis de setmana l'Ivan ja ens explicava que també han arribat a la costa del Garraf. Concretament es tracta d'una cria de roncual comú, el segon animal més gran que existeix després de la balena blava. Així doncs, a la zona de Sarriera de Begú s'ha pogut albirar aquest exemplar d'uns 8 metres de llargada. L'animal va estar unes 8 hores rondant per davant de la costa, molt a prop de terra i en aigües de no més de 10 metres de fondària. La cria de roncual comú tenia l'aleta a carn viva i mostrava rascades evidents a la part baixa del llom. Des de l'associació NOAA 18 Nusos lamenten i denuncien la interacció humana que va haver-hi amb el roncual. Per una banda, el veler es va apropar fins a pocs metres de distància i va fondejar just al costat, tot i les advertències dels agents rurals que els cridaven des de la costa. I per altra banda, un pescador que, tot i veure el roncual i tenir coneixement que feia hores que voltava per la zona, va calar igualment la seva xarxa.
I la plaga de l'escarabat tomicus perd intensitat als boscos del Maresme. Emili.
Sí, un estudi del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació determina que la plaga de l'escarabat tomicus, que ataca des de fa anys els boscos del Maresme, està perdent intensitat. Els tècnics atribueixen el comportament de la plaga a la pluviometria dels darrers anys i a l'impacte de les inversions realitzades sobre el terreny per combatre aquesta plaga. En els últims 5 anys s'hi ha destinat 862.000 euros i s'ha actuat també sobre 690 hectàrees forestals. Per aquest 2021 s'ha anunciat una inversió de 200.000 euros més que serviran per dur a terme actuacions en unes altres 160 hectàrees de bosc que estan afectades. L'origen de la plaga va ser, recordem-ho, la sequera acumulada dels anys 2015 i 2017. Per combatre la plaga, el departament ha actuat en 15 municipis tallant i triturant la fusta afectada pel tomicus. Fins ara, aquest és l'únic mitjà que s'ha demostrat efectiu per la disminució de la plaga, ja que s'evita que les larves es facin adultes i es continuï expandint a més territori.
I el govern espanyol cedeix a l'Arxiu Històric de Tarragona documentació del litoral tarragoní. Laia.
Sí, el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabater, i el director de l'Arxiu Històric de Tarragona, Ricard Ibarra, van signar la sessió ahir dijous. Es tracta de documentació diversa d'interès històric i urbanístic del litoral tarragoní. Els documents transferits contenen informació generada pel mateix Servei Provincial de Costes, així com del fons del patronat Arceo Chorenta. Així mateix també s'ha localitzat documentació generada per la Delegació Provincial d'Obres Públiques i Urbanisme a la ciutat. L'abast de la documentació va del 1854 al 2010, amb un total de 550 capses d'arxiu. A més, hi ha uns 500 plànols i material fotogràfic, una informació que des de la subdelegació diuen que esdevé cabdal per conèixer l'evolució de la costa tarragonina.
I mentretant, nit de molta tensió a Torredembarra. Aquesta nit ha hagut de desallotjar i finalment ha acabat desallotjat i tapiat el xalet ocupat després d'una nit, com dèiem, amb moltíssima tensió i greus incidents. Ivan.
Sí, nit marcada per la tensió i per greus aldarulls, fruit d'una manifestació dels veïns per protestar contra els robatoris que estan patint aquestes darreres setmanes per part d'aquestes persones que ocupen el xalet, individus que acumulen ara mateix més d'una desena de detencions per robatori amb violència al municipi. La manifestació començava ahir al vespre amb unes 300 persones concentrades de manera pacífica a la plaça de les Monges. La concentració, però, es van escalfant fins que un centenar de persones van decidir portar la protesta a la porta d'aquest habitatge ocupat, on es van poder escoltar diversos crits racistes. La policia, de fet, es va veure obligada a intervenir perquè fins i tot alguns individus van atacar el centre de protecció de menors de Torredembarra, on es van produir diferents destrosses materials, però a més es va agredir dos joves, un d'ells de gravetat. La concentració va acabar, com dèiem, amb el polèmic xalet del carrer de les Mimoses desallotjat i aquest mateix matí també ha estat tapiat de manera definitiva. Els de veïns ho han celebrat i s'han mostrat satisfets en veure l'edifici tapiat, mentre que des de l'Ajuntament de Torredembarra han mostrat avui la seva preocupació per la gravetat dels fets i han condemnat també la violència d'ahir.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
I, de fet, el destacat de la jornada d'avui passa per la flexibilització, de fet, per la no flexibilització de les normes, fora de quatre detalls que tenen a veure amb l'esport, els nanos i les escoles. De fet, la no flexibilització genèrica d'aquestes normes ha fet que la patronal de l'oci nocturn i la restauració hagi anunciat que impugnarà als tribunals la nova pròrroga de les restriccions. En volem parlar amb el seu president, en Joaquim Boada. Joaquim, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, el que s'ha anunciat avui és més del mateix, com a mínim una setmana més, i per vosaltres una setmana és molt de temps ja.
Sí, doncs la veritat que sí, no? Nosaltres esperàvem que hi hagués algun canvi de criteri, però la veritat és que no hi serà. Jo crec que s'hauria d'haver seguit una mica la línia del que va dictaminar ara fa una setmana el Tribunal Superior de Justícia del País Basc, perquè justament les dades en base a les quals va decidir el Tribunal Basc són les mateixes dades que nosaltres hem aportat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Malgrat això, el Tribunal Superior no s'ha pronunciat, perquè vam demanar que es pronunciés de forma urgent. No ho va fer i ha passat la decisió el proper dilluns. Dilluns, evidentment, ja no hi haurà aquestes normes restrictives, sinó que n'hi haurà unes altres, tot i que seran les mateixes, però, evidentment, la resolució haurà perdut vigència, per tant, no podem demanar la suspensió cautelar d'una norma que ja no existeix, no? I, per tant, el tribunal ja veiem que no es pronunciarà i, per tant, ens veiem obligats novament i per onzena vegada a recórrer una resolució restrictiva amb l'hostaleria, que nosaltres creiem que és totalment desproporcionada, innecessària, ineficaç, discriminatòria i que al mateix temps està, diguéssim, malmetent la imatge d'un sector que el qual estan arruïnant totalment.
Per tant, heu de tornar a demanar un altre cop mesures cautelars perquè, clar, és un nou decret i, per tant, anul·la l'anterior.
Correcte. És un nou decret perquè les normes o les restriccions vigents cal recordar que tenen vigència només fins a les 00 hores del dia 22, per tant, dilluns ja perden eficàcia i, per tant, no, el tribunal ja no podrà decidir sobre les mateixes. Per tant, hem d'impugnar les noves que entraran en vigor, suposo, el dia 22 a les 00 hores i, per tant, seran les normes a demanar la suspensió davant del Tribunal Superior. El problema és que això sembla com el gat i la rata, no? Perquè van aprovant normatives que duren entre 15, 8 i 21 dies i, clar, i finalment, entre que recorres, el Tribunal te desestima les cautelaríssimes i després dona audiència a la Generalitat, doncs ja passen uns dies i, clar, i ara mateix amb aquestes noves de 7 dies, doncs a veure què aconseguim, però aquí sí o sí que el Tribunal s'haurà de pronunciar de manera urgent, perquè amb 7 dies de vigència qualsevol dia o un dia perdut, doncs, evidentment, són molts diners. I una empresa més, o moltes empreses més, que tenen o es veuen abocades al tancament definitiu.
De fet, suposo que deveu tenir una dada aproximada de quants locals ja no tornaran a obrir més.
Per desgràcia, són molts. El que passa que no ho tenim quantificat perquè molts no ho diuen. Ara sí, fins al 14 de març, doncs hi ha temps per presentar concurs de creditors i, per tant, doncs, en aquest aspecte sí que hi ha després moltes empreses doncs, hauran de mostrar doncs, que són insolvents, que, per tant, vol dir que no poden fer front a les seves obligacions corrents i, per tant, doncs, per tota responsabilitat dels seus administradors, doncs hauran de presentar aquest concurs de creditors i després sí que sabrem o tindrem una xifra real d'empreses que poden tancar definitivament, perquè és més, si presentes concurs de creditors i no saps ben bé quan podràs obrir amb més o menys una situació mínimament normal, doncs això provoca que no puguis presentar un pla de viabilitat creïble pels creditors i això t'aboca a liquidació, amb la qual cosa doncs, aquí es destruiran molts llocs de treball, nosaltres quantifiquem que podrien arribar a desaparèixer si no canvia la cosa ja amb dues setmanes o tres cap a 100.000 llocs de treball.
És evident que el proper pla és la propera setmana, és a dir, el proper dijous o el proper divendres, però aquestes mesures seran aplicables per aquest cap de setmana, com ja estava previst, però també pel cap de setmana vinent. És a dir, que queden encara pel cap baix dos caps de setmana en el qual la restauració no pot obrir fora de les franges que hem estat veient aquests dies.
Correcte. I això és una xifra molt important. Estem parlant de 150 milions mínim per cap de setmana a Catalunya i, per tant, és una xifra que fa molt de mal, no? I de poder treballar doncs, a la franja horària de servei de sopar o no poder-ho fer, doncs, evidentment, són molts diners que les empreses deixen d'ingressar, no? Si tenim en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va admetre fa dues setmanes i també el mes de juliol de l'any passat doncs, que el virus no es transmet més o menys en funció de l'hora de tancament de les activitats, no entenem com encara no es permet l'obertura a la franja nocturna. O sigui, és una cosa totalment insòlita. No s'entén en cap cas. Ara, que no admetin el servei continuat, podria tenir un mínim sentit o una mínima justificació, que tampoc la té, perquè això ve d'una invenció de cares a Nadal quan hi havia les sobretaules típiques de les festes nadalenques. Però ara que no hi ha aquestes festes nadalenques, ni hi ha aquest risc de sobretaules de festes nadalenques, i que s'ha acreditat que el virus no es transmet més a les 2 de la a les 8 del vespre o a les 9 del vespre que a les 2 de la tarda, no entenem com encara es permet encara es manté aquest tancament durant la franja nocturna i servei de sopar.
De fet, el que demaneu vosaltres és que s'us permeti servir sopars, és a dir, que es permeti obrir pel cap baix dijous, divendres o divendres, dissabte, ni que sigui un parell de dies a la nit per poder fer aquest servei.
Sí, nosaltres demanàvem que com a mínim això, que dijous nit, divendres nit i dissabte nit es permetés obrir 3 hores, per exemple, doncs, de 7 de la tarda a 10 de la nit o a 10 i mitja, allargant o posposant una mica el toc de queda, perquè evidentment el toc de queda a les 10 implica que l'activitat com a molt podria funcionar fins a les 10 si no es modifica, i això doncs, era el mínim requeriment que demanàvem nosaltres, no? Però no ha pogut ser, no ha sigut, no se'ns ha atès la petició i s'ha seguit mantenint les restriccions. Quan existeixen mesures molt menys restrictives, molt més garantistes del dret a la salut i la protecció de la salut de les persones, i malgrat això no s'està fent. Estan aplicant mesures de 3 segles enrere, quan realment existeixen mesures científiques i tecnològiques del segle XXI que permetrien garantir un 100% espais segurs, no? Com vam demostrar amb la prova de Sala Apolo, que es va fer, evidentment, a instàncies o promoguda per diguéssim, per empreses, no per la Generalitat, i no s'ha fet ni una trista prova pilot encara per part de l'administració per demostrar doncs, que aquests horaris o aquesta invenció de la franja horària és una cosa que és efectiva. Per tant, això s'ho han tret de la màniga i podríem haver dit doncs, de 3, quarts de 7 de la matinada a les 10 de la, a les 3 de la tarda, com podríem haver dit doncs, aquests horaris que hi ha ara mateix. No? Vull dir, estan fets així a ull, són arbitraris i, per tant, doncs, considerem que és una mesura ineficaç, arbitrària, desproporcionada, discriminatòria i, a més, contraproduent.
Doncs veurem què diu el jutge i què diu el govern la propera setmana. Joaquim, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Molta sort. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
I un divendres més sortim pel carrer per passejar per un port del nostre país, per una franja costanera, per una àrea on hi ha aquest enclau estratègic, aquest equipament bàsic per la navegació, per la pesca, per l'oci marítim. Avui ens dirigim cap a l'Empordà, en concret ens anem cap a Roses, on hi trobem la seva cofradia de pescadors i en concret també el seu patró major, que és un bon amic del programa, com és l'Antoni Abad. Antoni, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda a tots.
Com estàs? Com va tot per aquí, Roses?
Ara estem d'aturada biològica, vull dir que tenim una miqueta més de temps. Bueno, no sé si tenim més temps o menys, perquè com estem fent el manteniment dels barcos, doncs no ho sé, però crec que és millor anar a pescar, la veritat.
Ja, això ja ho diuen. L'altre dia, amb qui parlàvem que també ens va dir el mateix? Diu, ostres, preferim sortir a pescar, que almenys és el que fem cada dia, i no aquesta mena de desgavell d'hores, de cites, de trobades, diu que acaba marejant més que una altra cosa.
Sí, sí, realment és així, perquè com que ja sabíem que havíem de fer l'aturada biològica, doncs vas deixant coses enredarint, i ara arriba un moment que, bueno, que estem desbordats de feina. És que és un no parar.
Avui volem viatjar i volem conèixer algunes de les iniciatives que s'han dut a terme, que s'estan donant a terme i que es duran a terme al Port de Roses, en concret a la seva àrea de pesca. Jo crec que hem de començar pel passat, i el passat, evidentment, és la instal·lació d'aquestes 79 plaques solars a la coberta de la llotja, que jo crec, vaja, vist des de fora, van prou bé, però no sé vosaltres com bueno, si us ha portat allò, estalvi, com ho esteu vivint.
Sí, nosaltres això ha sigut un 10 per part de Ports de la Generalitat, que nosaltres té molt bona relació amb tots els ports de Catalunya, perquè, bé, hem posat aquesta instal·lació que nosaltres al principi dius, bueno, irà, no irà, i som una mica reticents per la despesa que costa, i tinc que dir que això és un èxit, perquè com que tots tenim les cobertes a les llotges, no?, doncs ens han ficat 79 plaques i hem notat un estalvi prou important. Mm-hmm. Mira si és prou important que Ports ens va instal·lar per subministrar, per que fóssim autosuficients un 20-25%, i ara nosaltres, mitjançant els ajuts FEMPA, doncs hem demanat un ajut per ficar tota la necessitat que tenim a la nostra llotja d'electricitat, tot en placa solar. Molt bé, un 10 per part de Ports, perquè ens ha donat el peu a que hi creguem i que ens hi puguem llançar per l'inversió.
Per tant, la voluntat de la cofradia és autoabastir-se d'electricitat a través d'aquestes plaques solars, eh?
Sí. Sí, perquè realment hem vist que, escolta'm, primera, que estem en un territori que el solet, a Déu gràcies, no ens falta. Doncs, esclar, doncs aprofitem-ho, perquè ja amb 79 plaques, que ja hem fet l'estudi, perquè ja fa cap a 4 mesos que les tenim, que ens les va instal·lar Ports, eh?
Sí.
Ja hem vist l'estalvi d'un 20-25%, hem dit, ui, doncs ara anem a mirar de ficar tot l'altre, perquè nosaltres tenim molta despesa de les càmeres del gel, bueno, tota la instal·lació d'una llotja, no? Com pot tenir qualsevol. I ens hi fiquem, perquè realment hem vist que això és molt factible.
Mira, la setmana passada, en aquest context, també parlàvem amb els companys de la cofradia de pescadors de Vilanova i la Geltrú, que també anaven a instal·lar plaques solars. Ells ho fan a la fàbrica del gel. S'havien posat com vosaltres, eh? Ports els havia ajudat a posar les plaques de la cofradia, de la llotja, i ara anaven a per la fàbrica del gel, perquè és el punt de màxim consum, com vosaltres, vaja, Antoni.
Sí, però clar, això és com tot, no? Et falta el passet aquell per dir, va, ens hi fiquem, tot i que era una inversió prou important, eh? Mm-hmm. Independentment de que tenim els ajuts, però esclar, la despesa inicial l'has de fer tu. I érem, jo crec que no nosaltres sols, sinó moltes llotges, de dir, uf, som reticents a fer això, no? Perquè ara una despesa irà, no irà, i tampoc és un tema que, tot i que és un estudi tècnic, tampoc controlem massa, la veritat. Nosaltres jo sempre t'he dit que sabem anar a pescar, i en tenim un fart, doncs imagina't picats en plaques solars, no? Però realment ens ho han demostrat, vull dir, ja tenim l'estalvi i ja l'hem vist a la factura i hem dit, si tu, fiquem-s'hi que això val la pena. I així ho farem, no només Roses, eh? Hi ha moltes llotges que s'han enganxat al carro de ser, bueno, doncs tenir una energia sostenible i aprofitar el solet que tenim.
Si és que la sostenibilitat està també en l'ànim del sector pesquer del nostre país, la reducció del consum de carburants fòssils, bueno, ser sostenibles i eficients en l'electricitat i en la mobilitat, vull dir, això està molt a l'ordre del dia. Jo espero que aquestes plaques les pugueu tenir en funcionament a la celebració del centenari del Pòsit de Roses.
Doncs mira, ja els ho tindríem, perquè aquesta 79, aquest any, el 2021, exactament el 4 de març, doncs la nostra cofradia fem 100 anys, i per nosaltres això era motiu de celebració. Durant tot aquest any tenim, que si vols en parlem, tenim una sèrie d'actes previstos, però què ha passat? Que degut al coi aquest de la pandèmia, dels nassos, deixem-ho dir així, doncs no podem fer tots els actes que nosaltres volíem, perquè el tret de sortida era amb tota la nostra gent gran, tota la gent gran, perquè jo sempre recordo els meus companys, tenim les instal·lacions de primera divisió, de Champions, si em permets l'expressió, però és que tot això ho ha portat fent una gent d'abans, una gent gran, que en tenim molts pel moll, i era com una mica de reconeixement a tot l'esforç que ha fet aquesta generació d'abans nostra, i que també està bé que la gaudeixin ara, tot i que ja estan jubilats, però que encara corren pel moll ells, doncs que fossin partícipes d'aquest centenari. No? Una de les idees era fer que la nostra gent gran s'ho fes seu i s'ho sentís seu, perquè realment és així. Nosaltres ho celebrarem amb ells, però hem de ser molt conscients de que és per part d'ells que tenim això, no?, aquest llegat. Però clar, amb la pandèmia que te deia, doncs ho tenim difícil perquè no, també són reticents una mica a la mobilitat, perquè ja som més gent gran, i bueno, tots aquests actes que teníem previstos doncs els anem aplaçant tots cap a final d'any, a veure si podem comptar amb la seva presència, i si no, doncs mira, no parlen de les Olimpiades i el Mobile, no?, que es va aplaçar, doncs potser nosaltres també ho aplaçarem, no sé com dir-ho, però que teníem uns actes molt xungs previstos.
Què volíeu fer, Antoni? Més enllà
pues mira, pues, des de, com t'ho deia jo, mira, hem fet un llibre on que aquest, si Déu vol, a veure si el podem presentar, que ja el tenim acabat, el volem presentar per Sant Jordi o una mica abans de Sant Jordi, per poder-lo regalar a la nostra gent, i qui no sigui la nostra gent, que és un recull de totes les embarcacions que han passat pel Port de Roses. I no només les embarcacions, sinó que una feina ingent de l'Antoni Falcó, d'un armador d'aquí de Roses, que li vaig demanar la col·laboració i se n'hi ha abocat, doncs ha trobat fins a les tripulacions que anaven a aquestes embarcacions. Doncs hem fet un llibre, que és el recull de totes les embarcacions de Roses amb les seves tripulacions. Tenim un munt d'exposicions que tenim previstes, des d'aquarel·les, de gent de Roses, de pintura, tenim unes xerrades de sostenibilitat. A final d'any, al mes d'octubre, i això t'ho adelanto com a premissa, fem un congrés o un simposi, no sé ben bé com dir-li encara, perquè no tenim el títol de l'acte, a un vell gent de la Unió Europea, de la mà del nostre, de la nostra Direcció General de Pesca. Si no falla res, tenim confirmada la presència de gent de la FAO. Jo crec que serà un congrés prou important de 2 o 3 dies on podrem donar visibilitat a la pesca catalana cara al món, perquè vindrà gent d'arreu. I clar, aquests actes, i ens enganxa aquesta pandèmia amb la feinada que ens ha portat tot això, doncs puf,
ja.
Patirem perquè ho puguem fer, patirem. Ja ho veig jo que patirem.
Però escolta'm, al final ens en sortirem, no pateix. Diuen que bé, segurament quan ens acabin vacunant a tots a finals d'any, això ja a mitjans d'any, de principis del segon semestre, això ho tindrem solucionat. Vull dir que no pateixis, Antoni. Si no és d'una manera o d'una altra, ho podrem celebrar, segur.
Sí, perquè també ho tenim preparat, imagina't, ho tenim preparat per fer un streaming, per fer-ho online, perquè la gent ho pugui gaudir, perquè serà un acte molt potent. Molt potent, jo crec que probablement sigui l'acte més important que es faci a la província de Girona, segur, crec, perquè comptem amb la participació doncs, de cuiners que tenim aquí a Girona, que són primeres espases Michelin, gent molt referent i altos mandos de la Unió Europea.
Molt bé.
Bueno, jo crec que podem enllaçar el que és la pesca sostenible que fa el pescador català, amb un maridatge de cuina, amb unes xerrades de sostenibilitat, de dir, nois, aquest és el camí, hem d'anar per aquí, cosa que ja saps tu, i tu ets bon coneixedor del tema de la gestió que està fent el pescador català, no? Doncs això no serveix de res si no som capaços d'extrapolar-ho al món, no? Que vegi la gent de fora, no? De dir, estem aquí, i jo crec que anem pel bon camí. Penso, esperem que puguem fer aquest acte, i molts més, perquè després també tenim un llibre de receptes, bueno, és que tenim moltes coses, una escultura que tenim prevista també, perquè al final tots els actes es poden fer, però n'hem de fer algun de que quedi algo, no?
Clar.
I el llibre quedarà, l'escultura que tenim prevista quedarà.
Clar.
I aquestes coses són les que nosaltres doncs ens mirem amb més mimo i més carinyo, no? Perquè el centenari passarà i les exposicions, pum pum pum, però algo té que quedar.
I això és
el... I una de les coses que també quedarà, i d'aquí vull agrair a Ports de la Generalitat, perquè els hi vam demanar la col·laboració i tinc que dir que és que només em puc parlar de bé. Ens ficaran uns panells, que ja els, ja els he vist jo, ja els han dissenyat durant arreu de tot el moll, per primer dir el que és la història de la cofradia, quines embarcacions hi ha aquí, i a cada, com que tenim les embarcacions, cada una ficada en el seu lloc per modalitat, doncs hi haurà un panell a on dirà quina modalitat de pesca tens davant. Amb aquesta modalitat, quin peix es pesca? I això durant l'encerclament, l'arrossegament, els arts menors, tots tindran davant de les seves embarcacions un perill explicatiu. Per què? Perquè quan arribi una persona de fora, vingui aquí al moll, es pugui posar davant d'un perill i se situï en 4 idiomes, doncs estic davant de la flota d'arts menors. I com pesquen? Doncs pues aquest és l'aparejo o l'estri que fem servir. I quins peixos agafen? I bueno, una cosa didàctica que jo crec que serà molt, molt engrescadora, perquè pot ser com un circuit a dins intern del moll i veuràs realment pues, què fa tota aquesta flota aquí. Molt bé, molt, molt xulo quedarà. Perquè jo he vist els panells i són molt xulos, encara no els tenim muntats, però arreu del centenari,
clar,
vam demanar la col·laboració a Pots i ja t'ho dic, i va dir, pues sí, som-hi. Doncs, i quedarà superxulo, ja ho veurem.
Això convidarà a que la gent s'apropi a Roses, que visiti el seu port, que conegui la història, la feina que fan els pescadors, totes aquestes qüestions que són fonamentals, que ens apropen a la realitat pesquera del nostre país i que d'altra banda, poden servir perquè tots prenguem una miqueta de consciència. Escolta'm, Antoni, si et sembla, teniu tantes coses a fer, les podem anar explicant al llarg de les properes setmanes i els propers mesos? Ens anirem fent ressò, com sempre, des del
FAR. Jo encantat, encantat, que veu el nostre sector, ja ho saps.
No, home, això és casa vostra, ja t'ho dic, ja ho saps també, Antoni. Cuida't molt, una abraçada ben forta i felicitats a la gent de Roses, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies i molta salut, gràcies.
Igualment, a reveure. Doncs amb l'Antoni Abad, que és el patró major de la Confraria Pescadors de Roses, hem volgut passejar avui pel seu port i conèixer les moltes iniciatives que s'estan fent per apropar la gent, conscienciar, educar i posar a l'aparador la bona feina que fa el sector pesquer de Roses.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
I si feu memòria, ara fa uns mesos us parlàvem de la batimetria de la zona costanera davant de Sant Adrià del Besòs i també de la zona de Montgat. Bé, doncs, en volem seguir parlant de tota aquesta feina que s'està fent per conèixer el fons, les platges, els moviments de les sorres i, de fet, tenim bones dades a explicar-vos. Saludem a la Montse Montiagudo. Ella és cap de secció de cartografia de l'àrea metropolitana de Barcelona. Montse Montiagudo, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs molt contents de saber com s'avança en el coneixement d'aquesta franja submergida sota el mar més propera a la costa, i que és cert que ara fa un temps coneixíem aquest projecte de fer aquesta batimetria.
Sí, correcte. Aquesta campanya batimètrica la vam dur a terme el mes de maig de l'any passat, just 3 mesos després del temporal Glòria. I ara diguem-ne que la novetat és la presentació dels resultats i la publicació en obert.
Deixa'm quedar-me amb això. Publicació en obert. Això vol dir que qualsevol persona de qualsevol lloc del món, evidentment també d'aquesta àrea, Badalona, Sant Adrià del Besòs i Montgat, té accés a aquesta informació penjada a internet.
Correcte. Des de l'àrea metropolitana disposem d'un portal web de caire geoespacial, per això l'anomenem Geoportal de Cartografia, i en aquest geoportal pengem diferents continguts cartogràfics. Potser els més coneguts és la cartografia topogràfica, fotografies aèries, i gràcies a haver fet aquest estudi ara hem pogut realitzar uns mapes i uns models que hem penjat també en aquest geoportal perquè es puguin visualitzar i descarregar de forma gratuïta a qualsevol usuari a qualsevol lloc del món.
Aquesta batimetria, a quina àrea s'ha fet, a quina distància de la platja i a quina profunditat?
Sí, a veure, en un principi els municipis són els que tu has comentat, Badalona, Sant Adrià i Montgat. La intenció era conèixer tant la part de la platja seca com la part de la platja humida. O sigui, la platja seca és des d'on trenquen les onades fins on trobem el passeig marítim, i la part humida és des d'on trenquen les onades fins a 15 o 20 metres de fondària. Vale? Llavors, en principi ens hem centrat en aquesta franja de 400 o 500 metres des de la línia de costa i uns 15 o 20 metres de fondària.
És molt curiós com canvia aquesta profunditat o aquest desnivell sota el mar en funció de la població. És diferent a Badalona que a Sant Adrià que a Montgat. I sí, sensiblement diferent.
Sí, sí, sí. Per que es pugui entendre millor com canvien aquests perfils, el que hem fet és, a partir d'aquests models que fan com una radiografia d'aquests fons marí, en alguns punts en concret, platges de Sant Adrià, de Badalona i de Montgat, hem fet uns perfils transversals, o sigui, com si tallessin el mar des de la banda de mar fins a la platja. Llavors, aquí hem pogut veure les diferents fondàries que es van assolint i a quant temps s'assoleixen. I sí que hem vist que la zona de l'espigó del port de Badalona és on a una distància de 300 metres arribem a 20 metres de fondària, però en canvi a la part de Montgat triguem una miqueta més en arribar a una fondària important. O sigui, a uns 500 metres encara estem a 10 metres de fondària.
Clar, aquí és curiós pensar el paper que juga el riu Besòs, que es troba a la frontera entre Badalona i Montgat. Quin paper juga aquest riu, que en principi hauria de ser un espai d'aportació sedimentària i que en canvi sembla que és una feina d'allunyament d'aquesta sedimentació, és a dir, aquí és baixa més abrupta.
Sí, bueno, aquesta part en concret, el no ser, diguem-ne, experta en el que és, diguem-ne, les dinàmiques litoral, jo el puc explicar, diguem-ne, de forma objectiva els resultats que hem obtingut, però sí que és veritat que hem detectat que en aquesta zona nord del litoral metropolità s'assoleixen unes profunditats majors que no pas a la zona sud. Des del Delta del Llobregat fins a Port Ginesta es triga aproximadament el doble de distància per assolir una mateixa fondària. O sigui, estaríem parlant d'uns 800 metres per arribar als 15 metres de fondària.
A més a més, aquestes batimetries permeten no només veure la fondària, sinó també comprovar el fons marí, és a dir, trobar rocallam o trobar fins i tot espigons submergits o altre tipus d'elements que puguin estar en aquesta profunditat.
Exacte. Si consulteu aquestes dades que són visibles en aquest portal, es veu d'una manera molt detallada aquests espigons que tenim submergits, aquestes roques. També trobem, quan es va desmantellar la central tèrmica, que es van desmantellar els pantalans, es va crear un parc d'esculls artificial on s'identifica molt bé també. Si tenim emissaris submarins, es veuen perfectament. I sí que serveix, diguem-ne, per a la descoberta d'aquesta realitat que de forma visible no està, no, a simple vista. A banda també de servir aquestes dades, doncs, per poder conèixer quin és el volum de sorra que tenim emmagatzemada en aquesta platja submergida i que d'alguna manera podria ser mobilitzada de forma natural cap a la platja seca, no? Davant de futurs temporals.
Hi ha qüestions aquí que crec que són importants. Primer, aquest treball que es va trigar una setmana o unes setmanes en fer és, de fet, en realitat, una fotografia d'un moment molt concret, no? a través dels sensors i dels drons aquàtics. I, a més, d'un moment fortament marcat per un temporal molt important, com va ser el Glòria. Això es va fer al maig de l'any passat, de l'any passat. Quin valor té a l'hora de prendre decisions? És a dir, amb aquesta fotografia en tenim prou o és una fotografia que s'ha d'afegir a un àlbum que hem d'anar fent?
Correcte, ho has explicat molt bé. És una fotografia en un moment determinat i per poder estudiar aquesta evolució d'aquesta franja litoral necessitem poder monitoritzar anualment aquesta mateixa zona d'estudi. Si la intenció és ben començar el 2020, continuarem 2021, 2022 i en endavant. I d'alguna manera ens hem focalitzat en la zona nord d'aquest litoral metropolità perquè també hem fet col·laboració interadministrativa. A veure, t'explico. O sigui, l'Ajuntament de Barcelona ja feia les batimetries de les platges del seu municipi i el Port de Barcelona també feia les batimetries de la part sud, des de la Delta del Llobregat fins a Port Ginesta. Llavors, la falta que faltava per cobrir el 100% d'aquest litoral metropolità era la zona nord i per això ens hem centrat en aquesta zona aquest mes de maig. Però la intenció és, de forma recurrent, tornar a realitzar aquestes campanyes batimètriques. Els resultats d'aquestes diferents campanyes els podrem comparar, els podrem superposar i podrem veure quins canvis han tingut en aquest fons marí.
Una altra qüestió que posaves damunt de la taula és que el coneixement d'aquest fons ens permetrà saber d'on podem treure sorres i quina és la dinàmica d'aquestes sorres per poder, d'alguna manera, consolidar la zona seca. Això vol dir que estem buscant bosses de sorra que dragar o estem parlant d'altre tipus d'actuacions?
Sí, un dels objectius principals d'aquesta campanya batimètrica que vam dur a terme és integrar tot aquest coneixement amb el pla d'estabilització de les platges que està duent a terme des del servei de platges. I en aquests moments està acabant un estudi previ del litoral metropolità nord que es publicarà, entenc que cap a principis del mes de març, i aquí d'alguna manera es proposaran accions a realitzar per intentar minimitzar la pèrdua progressiva de sorra de les platges. Vale?
Sí. Per tant, es voldrà veure com actua tot el mar, tots els temporals, fins i tot l'acció humana, també, en aquest litoral, per mirar de consolidar aquestes platges de cara al futur. De fet, pot portar sorpreses, és a dir, aquí el raonament que s'ha fet tota la vida és que les aportacions de sorres sempre venen de nord a sud, és a dir, a Catalunya, per entendre'ns, els moviments de sorra habitualment sempre van de la població situada més al nord a porta sorra, la població situada més al sud, i aquesta a la del sud, i aquesta a la del sud. Clar, tot aquest informe pot reforçar aquesta idea o pot generar dubtes sobre les decisions que s'han pres fins ara.
Sí, es podria qüestionar. Jo us dic, aquestes conclusions s'explicaran com a resultat d'aquests estudis previs, però sí que hem vist que, bueno, tenim l'experiència de la zona sud, que el Port de Barcelona fa aportacions de sorra també, perquè quan es va fer el desviament del Delta Llobregat es van canviar les dinàmiques, i també és un tema, diguem-ne, molt complex d'analitzar, perquè moltes vegades aquestes aportacions de sorra, si no s'acaben de fer de la millor manera, és a dir, amb una sorra que tingui la mateixa granulometria, de vegades no acaben de ser 100% eficaces, no? I s'han de prendre altres mesures correctores.
Quan tinguem feina feta, quan tinguem cartografiat adequadament tot això, és una de les zones més ben cartografiades, i ara ja només parlo de la zona nord, també parlo de tota l'àrea metropolitana, serà una de les zones marines més ben cartografiades que hi ha, almenys a la Mediterrània?
Doncs jo entenc que sí, i precisament, com que era la primera vegada que fèiem aquesta campanya batimètrica, vam voler ser molt garantistes en el sentit d'utilitzar una tecnologia que estava ja molt assajada, i vam fer servir l'embarcació convencional que estava equipada amb unes sondes i amb una sonda multifeix. Llavors, aquesta sonda multifeix, diguem-ne que el que va fer va ser emetre una ona sonora que va rebotar contra el fons marí i va retornar, i a partir d'aquí sabem les sondàries. Però aquesta sonda, diguem-ne que va generar un núvol de punts molt, molt dens, en coordenades X i Z, que d'alguna manera aquest núvol de punts el que fa és dibuixar aquesta radiografia d'aquest fons marí. Llavors, sí que són unes dades molt precises, s'han fet amb una tecnologia que tenim dades molt denses i podem representar d'una forma molt acurada aquest fons marí, i també potser hi ha un aspecte rellevant a explicar, i és el fet de que les administracions, diguem-ne que estem més a prop d'aquestes platges i que podem fer aquestes feines, també hem treballat perquè aquestes dades, que tenen una visió micro més localitzada, les podem transferir a d'altres administracions com la Generalitat o diferents o altres departaments del món universitari, perquè es puguin integrar amb una versió macro de tota Catalunya. És a dir, nosaltres que estem més a prop podem fer un seguiment més acurat, més precís, amb una cadència més elevada, i aquestes dades les podem transferir a altres organitzacions, i per aquest motiu també ens hem coordinat amb establir uns patrons homogenis per poder intercanviar aquesta informació d'una manera àgil.
Per tant, s'han establert una sistematologia de treball que faciliti que tothom treballi de la mateixa manera i que, per tant, les dades siguin permeables.
Correcte. D'aquesta manera evitem duplicitats i intentem optimitzar els recursos econòmics de les administracions públiques.
S'ha anat més enllà, i també aquestes dades seran útils per exemple, activitats subaquàtiques, el submarinisme esportiu, per exemple, o fins i tot la delimitació de la zona de bany amb les bolles. Aquesta informació també serà útil per aquesta tasca.
Correcte. Precisament, just quan estàvem fent aquests treballs batimètrics, l'empresa que està encarregada de l'avaliçament d'aquestes bolles, no?, que separen la zona de banyistes en la zona d'embarcacions, va contactar nosaltres perquè els hi passessin aquestes dades, perquè aquestes bolles es col·loquen a una distància de 200 metres de la línia de costa, i a sota de la bolla hi ha una cadena que ha de tenir la llargada just a la fondària d'aquella zona. Llavors, entenc que aquestes dades han estat molt útils i, bueno, i continuaran sent útils pels propers anys. També, evidentment, el que tu comentaves, a disposar aquesta informació per a la pràctica de submarinisme esportiu, o que puguin servir també com a coneixement de base per a altres estudis de biologia marina, no?, per fer actuacions i millorar la biodiversitat. Diguem-ne que té diferents usos lúdics, científics, professionals i no tan professionals.
S'ha pogut localitzar, per exemple, biotops llançats per tasques pesqueres, és a dir, elements que es van posar al seu dia per facilitar que les espècies de peixos procreessin i que sempre s'ha dit que han estat arrossegats, portats, deixats, que s'han mogut i que molts es troben per aquesta zona del Barcelonès Nord?
Doncs la veritat és que no t'ho podria dir amb seguretat, perquè nosaltres les infraestructures que hem vist com a conseqüència d'aquest modelat han estat més aquest part d'esculls artificials que et comentava. També veiem algunes plataformes submarines que estan al costat de la incineradora. Hi ha zones de roques també a lo millor al mig d'una zona de sorra, però exactament no sé quina és la seva correspondència. Aquí el que suposo que cada professional de cadascun dels seus àmbits podrà fer la interpretació correcta i podrà intentar dir què és cada cosa.
Doncs només queda explicar com trobar aquesta batimetria, Montse.
Val, perfecte. Doncs el que heu de fer és entrar a Google o a qualsevol altre navegador i simplement posant Geoportal Cartografia AMB, ja us apareixerà aquest enllaç, podreu entrar en aquest geoportal i, com us avançava abans, no només tindreu accés a aquest nou producte, que és cartografia marina, sinó també a tots els conjunts d'informació geogràfica que elaborem des de l'àrea metropolitana i que són gratuïts i accessibles des d'aquest portal.
Montse Monteagudo, cap de cartografia de l'àrea metropolitana, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Enhorabona i atents de com serà aquesta segona fotografia que s'elaborarà aquest any 2021. Fins a propera.
Fins a propera. Gràcies a vosaltres.
Doncs la batimetria que s'ha fet de la zona costanera de l'àrea metropolitana, que s'afegeix a la zona que ja va estar estudiada i que s'anirà repetint any a any i que nosaltres veurem quins resultats ens aporta i mirarem d'explicar quina lectura en fan els científics i els experts de tots els canvis que es van produint al fons marí metropolità. Arribem a les 5 en punt de la tarda. Després viatjarem fins a Galícia i parlarem amb algú que durant 57 anys ha format bons navegants.
Navega amb el FAD.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Si penso en tu, sé que no ho faràs amb mi. El cel és gris i tu tot ho veus de colors. No sé qui sóc. La gravetat m'enfonsa, no em puc aixecar i et dona tu les ales per poder volar. No sé qui sóc, només em deixes les restes de petits instants que no tornaran i seguir abraçat el record desdibuixat que era perfecte fet per tu. I ara sento que em devia equivocar. Tot el que em queda són moments s'esvaeixen. Ja no tinc on anar, ja no tinc on anar. Queda enrere les carícies, el que em deies. Ja no tinc on anar, ja no tinc on anar.
He de seguir, em queda molt camí per fer, tot i saber que tu no m'acompanyaràs. No sé on sóc. Capaç de tornar a omplir el meu cor, vulguis o no, sempre hi tindràs el teu racó. No sé on sóc, només em deixes les restes de petits instants que no tornaran i seguir abraçat el record desdibuixat que era perfecte fet per tu. I ara sento que em devia equivocar. Tot el que em queda són moments que s'esvaeixen. Ja no tinc on anar, queda enrere les carícies, lluitaré fins al final. Mai és tard per ser conscient que tots podrem cometre errors.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.